Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
El nou govern municipal rebutja l'acord entre el quadripartit i la Generalitat per construir la residència del Sud i ho fa amb el suport dels membres de la plataforma que reivindica aquest equipament es pronceda. Les dues parts coincideixen en que ha de ser la Generalitat qui pagui la construcció del centre per a la gent gran en lloc de l'Ajuntament, tal com fixava l'acord. Fernando Francisco és el president de l'Associació de Veïns del Barri.
Puede ser la Generalitat a quien le corresponde construir la residencia y los ciudadanos de Sabadell no tienen por qué pagar dos veces la construcción de un equipamiento que le corresponde a la Generalitat y que está incluido en los presupuestos de la Generalitat. Si de verdad la Generalitat quiere pasar competencias al Ayuntamiento, pues que se la pase en todas las consecuencias, con presupuestos y todas las consecuencias que eso deriva.
Aquesta bona sintonia del govern Farrés i els membres de la plataforma per la residència del Sud s'ha evidenciat en una trobada que ha tingut lloc avui mateix. Sabadell per la Independència convoca una concentració demà al migdia coincidint amb el ple constitutiu del Consell Comarcal. De fet, protesten per mostrar la seva oposició al pacte que han signat Junts per Catalunya amb el PSC, que ostentarà la presidència de l'ens comarcal. Des de la delegació local no han estalviat crítiques a la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró. En esports, Quique Rivero, un pas més lluny del Sabadell. L'aparició en escena del Recreativo de Huelva fa perillar el seu fitxatge pel conjunt arlequinat. Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Sof Muñoz a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda. Repassem els serveis. Avui hem tornat a tenir un dia tranquil a la ciutat. A veure què ens espera per les pròximes hores i pel dia de demà. Ens ho explica en Xevi Soler. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs després d'un matí en general força assolellat, hores d'ara ja s'entreveuen el creixement d'algunes nuvolades en àrees de muntanya, bàsicament del Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est del territori. Serà precisament en aquests indrets on al llarg de les properes hores esperem alguns ruixats que, sobretot al sector oriental o interior de les comarques de Girona podria donar lloc a algun ruixat una miqueta més intens. No es descarta que fins i tot sigui localment d'intensitat forta, però serien fenòmens més aviat molt, molt localitzats. Malgrat això, encara existeix doncs, aquesta probabilitat d'aquests ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, com el Ripollès, Garrotxa, interior de la comarca de la Selva o també Osona. De cara a demà, la situació serà més tranquil·la, encara tindrem però alguns intervals de núvols, a punts costaners al matí i a la tarda algunes nuvolades a punts de muntanya, però en principi sense cap més conseqüències. Avui la calor serà, doncs, bastant moderada, però en canvi a partir de demà, sobretot al centre del dia, el termòmetre doncs començarà a pujar amb decisió. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. Anem a repassar l'estat de les carreteres. A la C58 hi ha retencions cap a sentit Terrassa, a l'alçada de Barcelona, 2 quilòmetres. També a Sant Quirze, 2 quilòmetres més, en aquest cas, sentit contrari, cap a Barcelona. A Barberà trobem 3 quilòmetres de circulació amb retencions cap a Tarragona, l'enllaç amb la B30. Si ens fixem dintre de la ciutat comtal, la ronda litoral presenta trànsit dens en sentit Besòs en tot el tram i en sentit Llobregat a l'alçada del Poble Nou, i la ronda de dalt, el trànsit és molt dens, de Sant Joan de Déu fins a Sant Gervasi, cap al Besòs, i retencions al llarg de tota la via. En canvi, tranquil·litat cap al Llobregat. Us ho dèiem en titulars, l'acord entre el quadripartit i la Generalitat perquè l'Ajuntament de Sabadell construís la residència del Sud quedarà definitivament en un calaix. El nou govern municipal rebutja el projecte i insisteix que l'equipament per a la gent gran és competència estricta del govern català. Membres de l'executiu, amb l'alcaldessa Farrés al capdavant, s'han reunit amb els integrants de la plataforma per la residència del Sud en les últimes hores, una trobada en què les dues parts han mostrat bona sintonia. Núria Garcia, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Govern i plataforma coincideixen que és la Generalitat qui ha de pagar el cost de la construcció de la residència per a la gent gran del carrer Diego de Almagro i no pas el consistori. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, assegura que aquesta és la postura lògica i és que considera que l'acord entre el quadripartit i el govern català seria un greuge per als sabadellencs en cas que fructifiqués.
Nosaltres creiem que aquesta és la posició final lògica, és a dir, al final són competències que són de la Generalitat i tampoc volem que les arques municipals assumeixin aquesta construcció i aquesta posada en marxa, perquè quan es parlava de tot aquest projecte no era només la construcció, sinó també la posada en marxa i el funcionament, és com una doble imposició en els ciutadans de Sabadell, no? Que ja paguen uns impostos que van a una administració, que en aquest cas la Generalitat, que és la responsable.
Cortés ha assenyalat que Sabadell necessita disposar d'un servei d'aquest tipus perquè és l'única ciutat de les seves dimensions que no en té. Uns arguments que també es fan seus als integrants de la plataforma per a la residència del Sud. Fernando Francisco, portaveu de l'Associació de Veïns d'Espronceda dins l'entitat, ha recordat que el conveni signat el 2006 amb l'aleshores tripartit a la Generalitat ja recollia la construcció de dos equipaments. Francisco, però, té dubtes que el nou executiu, liderat per Marta Ferrés, se l'acabi fent seu.
Mis dudas en que de verdad asuma un compromiso que fue el PSC quien lo firmó. En el tiempo del tripartito estaba en el gobierno de la Generalitat y fue el PSC quien firmó el convenio en 2006 de construir esas dos residencias en Sabadell y luego posteriormente el presupuesto, aprobar el presupuesto de los 30,7 millones. En esto tengo mis dudas de que la alcaldesa ponga todas las carnes en el asador.
Amb aquest nou escenari, el govern municipal ja ha anunciat que demanarà una reunió formal amb la Generalitat per abordar el futur del projecte. Tot plegat després que aquesta setmana el Parlament català hagi rebutjat una proposta del PSC per instar el govern que assumeixi la construcció i el cost de la residència amb els vots en contra d'Esquerra i el PDeCAT.
Manuel Robles, regidor d'Educació a l'Ajuntament de Sabadell i futur conseller comarcal, defensa l'acord amb Junts i en Comú Guanyem per presidir el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Malgrat les crítiques per part d'Esquerra i les entitats sobiranistes que han convocat concentracions durant el ple de constitució del Consell previst per demà, Robles creu que el pacte de govern a l'ens supramunicipal és legítim. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Demà divendres es farà l'acte de constitució del nou Consell Comarcal. Serà l'Ajuntament de Sabadell perquè el 2015 ja es va celebrar a Terrassa, i la tradició mana alternar cada 4 anys les dues cocapitals del Vallès Occidental. El plenari estarà format per 39 consellers, 20 dones i 19 homes. Això suposa 6 dones més que el mandat anterior. Per Robles, l'acord de govern va més enllà de les ideologies pròpies de cadascuna de les formacions per arribar a un projecte comú per la comarca.
Posant sobre la taula el que és un projecte d'estabilitat i de govern durant aquesta legislatura, doncs Junts per Catalunya ha demostrat i ha mostrat el seu interès de participar en aquest viatge. I si mostra interès perquè arribem a uns postulats confluents, evidentment que creiem que dona estabilitat i a més tenim la mirada posada en el mateix lloc.
Però el pacte ja ha provocat que Esquerra carreguin contra el pacte i també l'ANC, que ja ha convocat una concentració per demà divendres durant el ple. Però pel futur conseller de la institució comarcal, totes les postures són respectables.
S'han de respectar totes les postures, jo respecto la de l'ANC, la d'Esquerra Republicana, i evidentment també respecto molt la postura de Junts per Catalunya, perquè des del meu punt de vista és una postura de responsabilitat, una postura de responsabilitat política i una postura de tirar endavant doncs, pues, projectes que engloben pues, una gran comarca com el Vallès.
Robles serà conseller comarcal juntament amb tres sabadellencs més, Lourdes Ciuró de Junts, Matías Serracán de la Crida i José Luis Fernández de Ciutadans.
Sabadell per la independència carrega contra Lourdes Ciuró, us ho estàvem dient, pel pacte de Junts per Catalunya amb el PSC al Consell Comarcal. Un moviment que l'entitat sobiranista no comparteix i que fa créixer el seu recel contra la líder de Junts per Sabadell. El motiu que Ciuró trenqués el pacte signat amb l'entitat de donar suport per l'alcaldia de Sabadell a la força independentista més votada. Neus Alsina, coordinadora local de l'ANC, es mostra així de contundent.
No té cap valor, ella ja sap la nostra posició i com vosaltres sabeu, aquí a Sabadell els partits independentistes van firmar un pacte de que es votaria per l'alcaldia a la candidatura amb més vots i Junts per Catalunya no ha complert amb aquest pacte. Per tant, què li puc explicar, què li puc dir? que no sàpiga ja, ho he trobat del tot innecessari.
També ha qualificat el partit dels socialistes de botxins per mantenir empresonats els polítics independentistes.
Per altra banda, des de l'ANC consideren que es tracta de pactes per salvar la cadira, han dit textualment, d'alguns càrrecs electes. També han lamentat que Esquerra i Junts justifiquin aquest tipus d'acords, argumentant que l'altra formació fa el mateix. Per això demanen a les bases dels partits que pressionin per trencar aquesta dinàmica. De fet, confien que encara es pot revertir el pacte al Consell.
Esperem que a hores d'ara encara es puguin revertir aquests pactes amb el 155. No entenem de cap manera que es pugui regalar un Consell Comarcal al PSC quan és un dels botxins que manté a la presó els nostres representants polítics, gent que forma part d'aquestes candidatures que ara volen pactar-hi.
Les assemblees de Sabadell i Terrassa han convocat una concentració demà a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament de Sabadell per protestar en contra del pacte de Junts amb el PSC.
Abans, però, de fet, d'aquí a poca estona, a les 8, Sabadell per la Independència i Òmnium han organitzat una concentració per reclamar la llibertat dels polítics independentistes. La mobilització porta per lema "Hem lluitat, hem après i continuarem lluitant cap a la independència". Durant la concentració és previst muntar un mosaic a la plaça del Doctor Robert i unir-se a la Roda de la Pau a 9:15. I en menys d'una hora també es projectarà el documental Voces de Vereda, el retrat d'una comunitat colombiana que s'ha de reinventar després de sobreviure durant molts anys produint coca per les FARC. El projecte impulsat per la Lliga dels Drets dels Pobles i l'Institut de Drets Humans de Catalunya es passarà als cinemes Imperial de forma gratuïta i amb la participació de defensors dels drets humans a Colòmbia i membres de l'equip periodístic per al debat posterior. Raquel García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. La idea del documental va sorgir de la directora Iris Avinyoa, periodista especialitzada en resolució de conflictes, que havia treballat amb l'ONU implementant precisament el procés de pau a Colòmbia. Avinyoa volia mostrar els clars obscurs d'una petita comunitat rural, La Vereda, on abans es cultivaven fulles de coca pel narcotràfic i ara es treballa per aprofitar les poques oportunitats que tenen els seus habitants. La periodista sabadellenca i extreballadora d'aquesta casa, Núria Hart, és l'encarregada de fer el guió i explica com era aquest poble on històricament hi havia presència de les FARC i com és ara després de silenciar els fusells.
Realment estaven sotmesos a molta violència i no només per part de la guerrilla de les FARC, sinó també per part dels paramilitars que també van intentar reconquerir la zona quan va arribar l'època de l'eradicació dels cultius de coca. Gràcies al procés de pau, aquesta gent ara pot viure amb tranquil·litat de coses tan quotidianes com, per exemple, parlar per telèfon. Ens explicaven que fa uns anys, si algú es veia parlar per telèfon, podien ser assassinats perquè eren vistos com a informadors.
L'empremta que ha deixat el procés de pau després de més de 5 dècades de conflicte armat queda plasmada a través de les vivències i els diferents punts de vista dels protagonistes. Hart relata el testimoni, per exemple, d'una professora rural que porta molts anys treballant a la zona i que va explicar els canvis que havien viscut a les aules.
En l'època més dura del conflicte, els pares no enviaven els nens a l'escola perquè era perillós, no sabien amb qui es podien trobar pel camí i, a més, el camí estava plegat de mines antipersones. I ara, gràcies al procés de pau, doncs s'ha repoblat, no?, tota l'escola, i a més també ens explicava com canvien, no?, els jocs simbòlics dels nens. Ens deien, abans els nens jugaven a guerrillers, ara no saben el que és guerrilla, què és tot això, i ara juguen a futbol, juguen a altres jocs que no tenen res a veure amb la violència com abans que passava, no?
Malgrat els avenços actuals a la zona, el documental relata les restriccions d'aigua, electricitat i recursos que tenen encara a dia d'avui.
I passem ara a repassar altres notícies del dia d'avui. Per exemple, que s'ha tancat el torrent de Colobrers avui i demà divendres per treballs de retirada d'arbres caiguts a causa del vent i les pluges.
La mesura es fa per la seguretat de les persones i per facilitar les tasques de retirada que aniran a càrrec de l'empresa de manteniment del rodal Zippo. Es preveu que avui dijous i fins demà divendres al migdia es continuïn fent les tasques de tala i trituració de les restes vegetals generades.
La Cambra de Comerç de Sabadell celebra el seu primer ple presidit per Ramon Albaric.
Una sessió en què els 41 membres han escollit qui presidiran les 6 comissions del comitè executiu. Els elegits són Leo Torrecilla, Empresa i Coneixement, Ramon Gavarró, Internacionalització, Eulàlia Planes, Aigua, Energia i Medi Ambient, Pere Puig, Urbanisme, Infraestructures i Transport, Josep Maria Porta, Comerç Interior i Lluís Sisquella, Relacions Institucionals. El president Ramon Albaric ha animat els empresaris a fer créixer l'activitat de la cambra en l'àmbit de la representació empresarial i el lobby.
La xarxa Onion presenta i entrega a l'alcaldessa Marta Ferrés més de 1.200 propostes per la ciutat dels pròxims 10 anys.
I tot plegat en menys de 15 minuts. Aquesta va ser l'activitat estrella que els empresaris sabadellencs van realitzar durant el sopar d'estiu que l'entitat va celebrar ahir a la nit. Arnau Bonada, president de l'entitat.
Em sembla que és una molt bona manera de començar el fet de posar en valor el que és el projecte Sabadell 2030. Per què? Perquè nosaltres com a empresaris doncs creiem que s'ha de mirar lògicament a curt termini, perquè en una empresa o un ajuntament tens unes obligacions puntuals, has de pagar unes nòmines, has de fer front a una sèrie d'obligacions, però també és bo posar la mirada una mica més a mig i llarg termini per preveure doncs, les necessitats que seran d'aquí 5-10 anys. En aquest cas, 2030 per una ciutat ho trobem un horitzó doncs, molt apropiat.
Com que Ferrés era l'única que tenia un bolígraf de color verd, els assistents van poder identificar les seves propostes, moltes d'elles incloses al seu programa electoral, com les inversions arreu de la ciutat, potenciar el taulí o crear un clúster formatiu a l'aeroport.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Que
són programes de Ràdio Sabadell. Saps com pots saber què passa a la ciutat?
Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és
Amunt
el Taló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir de la ciutat i de la comarca per repassar altres notícies del dia. I acaba d'aparèixer una última hora, i és que les bases d'Unides Podem són partidàries d'integrar-se en un govern de coalició integral i sense vetos amb el PSOE. Així ho han manifestat en la consulta que el secretari general de la formació, Pablo Iglesias, va anunciar divendres passat. La convocatòria d'aquesta consulta no va agradar, recordem, al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que considera que era una manera de trencar negociacions amb el PSOE de cara a la investidura. Sánchez i Iglesias negocien des de fa un mes el suport de Podem a la investidura i la formació del nou govern espanyol, que el PSOE vol que sigui de cooperació però no de coalició, és a dir, que no tingui ministres de Podem o almenys sense ministres que siguin figures destacades políticament. El que sí que estaria disposat el PSOE és admetre persones designades per Podem però de perfil més tècnic. Altres qüestions del dia d'avui. La portaveu del govern, Meritxell Budó, reclama explicacions al govern espanyol sobre la relació del CNI i l'imam de Ripoll.
Ho ha fet a través d'una carta enviada a la vicepresidenta Carmen Calvo i a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Budó sol·licita una reunió per demanar explicacions sobre la relació de l'imam de Ripoll i el CNI i acabar amb l'alarma social. Així mateix, la consellera de Presidència demana a les ministres que donin suport a la creació d'una comissió d'investigació al Congrés sobre els atemptats del 17 d'agost.
El PSOE torna a demanar l'abstenció coalició del Partit Popular per afavorir la investidura de Pedro Sánchez.
Tot plegat després que les relacions entre socialistes i Podem continuïn trencades. Avui el president espanyol en funcions ha transmès a la seva executiva que Pablo Iglesias li va demanar una vicepresidència social i els ministeris de Treball i Hisenda a canvi del seu suport a la investidura.
El Tribunal Europeu de Drets Humans denega una indemnització a familiars d'assassinats pels GAL i pel batalló basco-espanyol en no considerar-los víctimes del terrorisme.
Els familiars reclamaven que Espanya només podia rebutjar l'ajuda basant-se en una condemna penal i no en informes policials. Per això van demanar al Tribunal d'Estrasburg que declarés la seva presumpció d'innocència per permetre les indemnitzacions. Segons els magistrats, no hi havia cap càrrec penal contra ells i, per tant, no els pot aplicar el dret a la presumpció d'innocència perquè aquest només s'atorga a persones acusades formalment d'una infracció, segons el Conveni Europeu de Drets Humans.
I almenys 33 morts en l'incendi intencionat d'uns estudis d'animació al Japó.
Un home que ja ha estat detingut ha ruixat les instal·lacions amb un líquid inflamable per raons que encara no han transcendit. En el moment de l'incendi hi havia una setantena de persones a l'interior de l'edifici de 3 plantes.
10 minuts per 8:15, anem als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I comencem parlant del centre d'esports a qui se li complica el mercat. Un dels jugadors que havia sonat amb força les darreres hores, Quique Rivero, dubtara si aterrar a la nova Creu Alta o si vira cap al sud en destinació al Recreativo de Huelva.
Segons ha pogut confirmar Ràdio Sabadell, fa un parell de dies el seu fitxatge estava pràcticament tancat, però el conjunt andalús s'ha ficat en la pugna pel futbolista del Racing, especialment a través del seu tècnic Alberto Monteagudo, qui ja va entrenar Rivero al Cartagena. A hores d'ara cal dir que l'operació continua viva a l'espera de la decisió que acabi prenent el mig campista. El seu cas, però, no ha estat l'únic que ha donat un tomb. El centre d'esports havia mostrat interès per Àlex Corredera. Finalment, el futbolista català ha signat pel Badajoz del grup 4.
I ahir ja informàvem del descens administratiu de tercera divisió del Reus Deportiu i el que tots es pregunten, Sergi, és com acabarà configurat el grup 3 de segona B.
De moment, el que sabem com ha avançat Mundo Deportivo és que la Federació Espanyola de Futbol hauria valorat en 630.000 euros la llicència que ha deixat lliure el Reus després de no ser admès a segona B. Recordem que l'Hospitalet, com a millor club català classificat a tercera, és qui tindria preferència.
Nova Zelanda...
La selecció femenina de waterpolo ha tancat la fase de grups invicta. Les dones de Mikioka s'han classificat directament a quarts de final en assegurar-se la primera plaça i s'enfrontaran al vencedor de l'Holanda-Canadà de vuitens.
Una ronda que el combinat estatal evitarà com a recompensa una gran primera fase en aquest Mundial que ha tingut com a colofó el 19-6 d'avui contra Cuba amb 5 gols de la bolla sabadellenca Maika García. Ara la selecció haurà d'esperar fins dilluns que ve a les 10 del matí per tornar a la piscina de Guangzhou amb l'objectiu de sortir victoriosa per optar les medalles.
I aquesta matinada serà l'equip masculí qui tanqui la fase de grup sabent ja que haurà de jugar ronda de vuitens.
Els de David Martín no tindran el mateix premi que les dones en haver caigut a la segona jornada contra Hongria. El rival de demà serà Nova Zelanda, un partit que Espanya ha de guanyar per acabar segona de grup. Sergi Cabanes creu que serà un duel similar al de la primera jornada contra Sud-àfrica.
Nova Zelanda... és més o menys el mateix mètode que Sud-àfrica, o sigui, és un equip que has d'estar atent, que has d'estar posat i si no te la compliquen la vida.
L'Espanya-Nova Zelanda començarà quan faltin 10 minuts per les 3 de la matinada.
I una futura representant del Club Natació Sabadell tornarà de Corea del Sud amb medalla.
Es tracta de Sílvia Morell, que avui ha tancat la seva participació al torneig d'exhibició de beach polo. Tot i plantar cara a la gran favorita als Estats Units, Espanya ha acabat cedint a la final per 12-14. Recordem que aquesta competició s'estrenava en aquest Mundial de Guangzhou.
I en natació artística avui ha tornat a actuar Ona Carbonell, però en aquest cas no ha pogut endur-se la medalla.
Era la final del duet lliure fent parella amb Paula Ramírez i han quedat cinquenes amb una puntuació de 91-7. Demà a les 12, la nedadora del Club Natació Sabadell afrontarà una nova final, la d'equips lliure. Abans, però, serà el torn d'Emma García, les preliminars del duet mix lliure. La sabadellenca, que farà parella de nou amb Pau Ribas, creu que es donen les condicions per millorar la sisena posició del duet mix tècnic de fa uns dies. Emma García.
Creiem que és el nostre punt fort, és la rutina que disfrutem més i ara tenim 3 dies per acabar de... mira, 4 detalls i el divendres nedem ja a la semifinal i això, tenim moltes ganes de nedar-lo i de demostrar realment que se'ns dona molt, molt, molt millor. La part artística potser també el ser, no sé, és un punt fort que tenim com a Espanya, la part artística, i realment ho vivim molt i tenim ganes d'ensenyar-ho.
Les preliminars del duet Mix Lliure s'encetaran a les 4 de la matinada.
Sortim de l'aigua, venim a Sabadell perquè a la vessana esportiva de la Festa Major la gran novetat serà la introducció d'una mitja marató per relleus.
En grups de 3 participants, cada atleta haurà de completar una volta al tradicional recorregut de 7 quilòmetres dels últims anys i passar-li el relleu al següent. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, Laura Reyes, espera més participació amb aquest nou format.
És algo que ens havien demanat des de la mateixa organització, llavors trobem que és algú com a novetat que pot tenir el reclam de més persones, més gent, i és algú que és molt atractiu i molt visible per tothom que està allà.
El preu de la inscripció serà de 15 euros per membre del grup i el tret de sortida es donarà el diumenge 8 de setembre a les 9 del matí. A més, es mantindrà la cursa popular, la de 14 quilòmetres, i la mitja marató Ciutat de Sabadell. En total hi haurà 22 activitats relacionades amb l'esport durant la Festa Major 2019.
Santi Cerdà és el nou director esportiu de la secció de futbol sala de l'Escola Pia. La Junta Directiva Escolàpia ha decidit col·locar l'actual jugador del primer equip en substitució de Plàcid Massaguer.
Una decisió que ha sorprès, tenint en compte que Massaguer havia estat l'encarregat de portar de tornada Pedro Donoso a la banqueta de la Pia. De la mateixa forma, també havia acabat de puntalar la plantilla amb els fitxatges de Carlos Povedano i Santi Sauquillo. En declaracions a Ràdio Sabadell, Massaguer assegura que marxa ben fet tots els deures.
Crec que hem assolit tots els objectius que ens van proposar inicialment en la nova etapa i en molt menys temps de l'esperat. Si miro enrere el club que teníem anteriorment i veig tot el que tenim ara, me'n sento molt orgullós, i això que només han passat 2 anys. El canvi ha sigut brutal, li hem donat la volta al club en tots els aspectes, quantitativament i qualitativament. Crec que tot el treball fet durant aquest temps ha sigut impecable i els resultats així ho avalen també.
Massaguer havia estat director esportiu de l'Escola Pia els 2 últims anys. D'altra banda, l'entitat Escolàpia també ha anunciat que l'entrenador de porters, Jordi Font, serà a partir d'ara el segon entrenador de Pedro Donoso al sènior masculí.
Mercè Pacios té una nova cita aquest cap de setmana amb la disputa del Campionat d'Espanya de bicicleta de muntanya en la modalitat de cross country. La competició tindrà lloc a la localitat d'Arguedes, a Navarra.
I la sabadellenca arriba amb millors sensacions després de poder finalitzar en 9a posició l'última prova en la qual va participar la Envy Race. Per aquest campionat, l'objectiu que es marca Pacios segueix sent el de recuperar la confiança després d'una temporada marcada per les lesions.
Difícil, perquè és que l'any passat vaig fer bronze, però aquest any, no sé, vull dir, acaba bé i amb bones sensacions. O sigui, saber que és, que puc lluitar i fins al final, sigui el que sigui el resultat, al final no té importància aquest cop.
S'espera una alta participació i també altes temperatures, un fet que no preocupa excessivament Pacios. El Campionat d'Espanya de Cross Country, en categoria d'elit femenina, tindrà lloc el diumenge al matí.
I esgotem els últims minuts d'aquest Notícies Vespre amb altres informacions esportives en un format més breu. Per exemple, que avui s'ha donat a conèixer el calendari del grup 7 de la Lliga Nacional Juvenil.
El Mercantil s'estrenarà rebent a Raona Marinals al Bellvitge el cap de setmana de l'1 de setembre, mentre que el Centre d'Esport Sabadell visitarà la Fundació Esportiva Grama. Els derbis entre el Mercantil i el Sabadell tindran lloc a les jornades 8 i 25.
Fora de la ciutat, Mario Hermoso ha estat presentat avui com a nou futbolista de l'Atlético de Madrid.
L'excentral de l'Espanyol ha costat 25 milions d'euros i signa per 5 temporades. No ha estat l'única presentació dels matalassers, ja que a Hermoso s'hi ha sumat al lateral Kieran Trippier, procedent del Tottenham.
I un últim apunt en ciclisme, Pello Bilbao s'ha quedat amb la mel als llavis a l'etapa d'avui del Tour de França.
El ciclista de l'Astana ha estat a punt d'endur-se el triomf, però finalment ha estat Simon Yates qui ha acabat alçant els braços després de fer bona l'escapada. Julian Alaphilippe continua vestint el mallot groc de líder.
A poc més d'un minut per 8:15, nosaltres marxem. Deixem deixem aquí, això és tot per ara. Us podeu mantenir informats al nostre Facebook, Twitter, Instagram o al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm, per exemple, amb la cobertura de la manifestació o la concentració que han convocat Sabadell per la Independència i Òmnium per reclamar una vegada més la llibertat dels polítics empresonats i el retorn dels polítics a l'estranger. Una convocatòria que comença a les 8 a la plaça del Doctor Robert. Nosaltres hi tornarem demà a les 11 amb el primer butlletí, a 2:15 al Notícies Migdia i a les 7 al Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.